Ho sabeu tothom, però us ho recordo. El Nàstic és una societat anònima esportiva i mana qui té la majoria. O mana qui suma i reuneix un tant per cent més gran d'accions. És el cas del Nàstic. L'exemple, a l'última Junta General, mana qui suma un tant per cent més alt. Aproximadament, no us donarem les dades al detall. El Consell d'Administració té una mica més del 43%. L'empresari suec Fredrik Wester té un 41%. I segons es va dir a la Junta, el petit accionista té un 10%, jo crec que no arriba, i l'Ajuntament un 7%. I sí, he tret a Wester de l'equació del Consell, perquè, tot i que oficialment hi forma part, la seva última reflexió pública deixa clar que no se'n sent part, ni vol sentir-se part, sempre que no hi hagi canvis significatius. I les dues parts ho saben. De fet, és significatiu que des de la seva arribada al juny del 21 només ha assistit presencialment a dues de les 6 juntes convocades. De fet, les dues últimes vegades ja no l'ha representat ningú del Consell d'Administració, com passava al principi, quan no hi era, sinó un advocat. Total, que per molt que proposi canvis a la taula del Consell, Wester difícilment se'n sortirà. Mana qui té més accions, de no ser que assumi aliances. A la Junta, per cert, un altre tema, hi havia representat, van dir, alguna cosa així com un 90%, més o menys, també del capital social, més o menys. Però quanta gent hi havia a la sala? La imatge era pobra, molt pobra. Quants accionistes físics o jurídics deu tenir el Nàstic en total? Milers. Físics o jurídics? Milers. Quin tant per cent d'accionistes devia haver-hi representats? No d'accions, d'accionistes. No és nou, això, és veritat, Però la imatge de la sala era molt trista, molt pobra. I no són menys importants els números presentats. Es reconeix que hi haurà un dèficit de temporada de 600.000 euros sense el mercat d'hivern i sense altres coses que puguin passar durant la segona volta. I això que s'ingressen 900.000 euros per la venda de jugadors, si no seria 1,5 milions més. A veure qui tapa ara el forat, tenint en compte que Wester no ho farà, si no hi ha canvis. És important remarcar que Wester ha tapat fins al moment 4,3 milions de forats de temporada, més l'1,3 que va posar d'inici. Per això, i aquí està una de les claus importants de la part esportiva, per això, una vegada més, allò de l'obligació de ser primers. Perquè ens ho juguem tot a l'ascens. Pujar és eixugar tots aquests números. Ah, i un altre capítol, l'últim, de l'entradeta d'avui. El tracte als exjugadors. No entraré en detalls perquè a los hechos me remito. I no tenim un cas, en tenim uns quants. Cuni, una abraçada. Gràcies per tot el que has fet pel Nàstic, des de totes les vessants on hi has intervingut. Espero que et puguem seguir escoltant a les tertúlies, reflexionant sobre el teu Nàstic amb la correcció que sempre has tingut. Crític, sí. Molt crític, el Cuni, sí, és veritat. Però sense males paraules i sempre amb respecte. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona, 5a temporada. Antoni Pinilla, com estàs?
Hola, Carles, què tal?
Parlaré de la part esportiva primer, perquè la meva sensació d'altibaixos, o sigui, sembla que estigui al Dragon Camp permanentment. Derrota clara, contundent, 4-2 al camp de l'Antequera. Després, si vols apuntar alguna cosa de la Junta, evidentment ho farem, però és que quan jo tenia la sensació que ho teníem controlat, sobretot parlo de la part defensiva, va ser un desgavell absolut.
Per mi va ser un partit decebedor.
Absolut.
Decebedor perquè, si recordes, el programa de la setmana passada vaig comentar que era un repte aquesta doble sortida.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Abans i després del Nadal.
Sí, senyor.
Per totes les connotacions especials que té un partit abans del Nadal, quan te'n vas de viatge.
Sí, és senyor.
És a dir, que molts jugadors ja es queden allà i es reparteixen per els seus viatges, organitzen. És a dir, és una setmana en la que és diferent. Estàs per altres coses, de vegades.
Mm.
pensant en el viatge que faré, sortiré d'Antequera per anar a casa meva no sé on, he de fer això, la família anirà no sé on.
O tornaré a Tarragona, doncs aniré allà.
Exacte, llavors, el de tornada, quan tornes de vacances és el mateix, has estat una setmana fora, o si, les vacances que tinguin, has de tornar una mica a agafar el ritme i tornes a fer una sortida a un camp llunyà, amb un desplaçament llunyà, amb un camp que no motiva, no és anar a la Condomina, no és anar a Alacant per jugar contra l'Hèrcules a l'estadi, és a dir, són camps petits que en teoria no tenen aquesta significació que poden tenir d'altres estadis, els equips no tenen aquest nom, Antequera, i jo vaig ressenyar
que
per mi era una qüestió de definir el caràcter i l'ambició de l'equip. Doncs es va veure el minut 1. És a dir, la primera jugada defensivament ja vas obrir la porta perquè s'ha dit que un jugador que és un bon jugador però que no fa normalment el que va fer l'altre dia, doncs perquè pensés que el dia era aquell i semblava la minya mal.
Sí.
És a dir, que tot el que podia sortir malament va sortir malament des del primer moment. Tu ja vas deixar clar que aquell era un dia perquè aquests jugadors, especialment aquest, doncs te fes un roto i semblava semblava un jugador d'un nivell estratosfèric. Llavors, per mi és preocupant perquè això segur que s'ha parlat al llarg de tota la setmana, perquè han treballat per entrar bé al partit, perquè han parlat de el primer quart d'hora estar molt concentrats, i és una qüestió de que no va ser en tot el partit. Després, les circumstàncies, molta gent, no han competit, això no és competir. És a dir, que l'equip contrari es queda en 10 i tu tinguis una reacció quan vas perdent per 2-3 gols i vulguis anar-hi, això no és reaccionar. Per mi competir és estar a tots els nivells i defensivament no vas estar. És a dir, vas rebre 4 i tenia la sensació de que cada cop que arribaven era jugada de gol. Llavors jo crec que un equip que vulgui competir no pot tenir mai aquesta sensació.
Toni, però aquestes errades, perquè va haver-hi errades defensives clares, clamoroses, aquestes errades són com les que hem anat veient durant la temporada o són diferents?
Jo crec que van ser una qüestió de concentració, totes. És a dir, de falta de contundència, com va dir l'entrenador, però això és per no sortir concentrat, per no marcar ja el camí des de la primera jugada, enviar-li un missatge a aquest jugador que aquell no era el partit. Però després ja era massa tard, potser, i ja l'equip contrari s'havia vingut a dalt, i tu ja començaves amb dubtes. Per mi, tot el que havies construït una mica aquesta solidesa defensiva, aquest és el problema, se't cau i tornes una mica a la casilla de...
Sí, a l'origen.
A l'origen, a la casilla de salida, com diuen, no? És a dir, tot el que havies construït defensivament se'n va a Norris per no tenir concentració, per no tenir cura d'un partit en el que tu havies d'anar no al 100%, a nivell de concentració al 120%. Per què? Perquè ho sabies, perquè pot haver-hi aquestes distraccions i... Tot el que podia sortir malament va sortir malament i, a més, des del minut 1, és a dir, que jo crec que és... I a més, decebedor, per això et parlo que em va decebre molt, perquè, a més, era algú que ja se sabia que podia passar.
Absolutament.
Llavors, la reacció posterior, doncs jo crec que és normal. Quan tu perds d'aquesta manera, doncs has d'anar a dalt. A sobre, l'equip contrari se queda amb 10. És evident que no tens un altre que apretar, fer canvis ofensius, donar-ho tot, i al final sí, tens opcions, però la hipoteca que tens des del començament del partit amb aquests dos gols i tan fàcilment com el vas rebre, doncs jo crec que no és per un equip que vulgui competir a bon nivell. Tornes un altre cop a les xifres de ser l'equip més golejat al costat del Betis Deportivo, que no guanya ni un partit,
no,
i la sensació que tens de que aquesta parella... Àlex Jiménez-Baselga pot ser una parella molt bona a nivell ofensiu, doncs s'esvaeix perquè no, els gols que van fer no es queden res. És a dir, sempre hem dit, si tu has de fer 3 gols per guanyar un partit, en aquest cas ni amb això t'hagués adonat.
No, però
és a dir, no, és impossible. Llavors, les sensacions són dolentes en aquest sentit.
Però pel que dius, em queda un petit consol de cara al futur, que és, això és un dia puntual en una situació puntual, i no té tant a veure com amb l'inici de temporada on veiem que regularment hi havia moltes errades. Ho dic per allò de la concentració que deies tu.
No.
Vale, molt bé.
No, bueno, no, gràcies, no, a mi no, perquè tu dius és un dia puntual, però era el dia. Clar. És a dir, perquè després hi haurà clar. Un altre dia.
I hi haurà el
ara tindrà, clar, vale. El que sempre et dones, no, és que era abans de vacances.
Val.
Quan tornis, no, és que era un dia especial perquè tal. No, és que...
És era, que ve el líder.
És que comença que... l'hivern.
Vale, vale.
Sempre hi ha algú, no? És a dir,
pues això
quan
sí,
un equip... Sí, pues... per això t'ho dic, que a mi em decep...
Ara estic preocupat.
Perquè a mi em decep clar. Això, perquè tu portes construint, des que va arribar l'entrenador, aquesta solidesa... porteries a zero, intentant ser millor a nivell defensiu, ho havies aconseguit de forma irregular, però al final acabes sent un equip irregular. No, no pots rebre quatre i d'aquesta forma... No és tant perdre.
No, no.
Sempre ho he dit.
Jo també, jo,
a mi el que em preocupa no és perdre.
Correcte.
Em preocupa que entris
perdut,
així
clar.
A un partit
clar, clar.
Que estava assenyalat, que clar, tenies en vermell, que no és perquè... Jo, perquè jo sàpiga molt, però ho vaig dir la setmana passada.
Però tu saps el que
no,
és
i a mi no m'agrada allò, jo ja ho havia dit, sinó que no és que jo ho hagi dit, és que segur que l'entrenador ho porta dient tota la setmana. Segur que quan van arribar allà van dir el començament, la concentració, tal, i quan no ets capaç de ficar-te en aquestes, doncs per mi és preocupant. Per això dic que és preocupant.
Clar, clar.
I és decebedor, perquè ja ho sabies que podia passar això. I va passar el guió, el pitjor guió esperable, i llavors això és responsabilitat teva. Del teu equip. I a més, ara ja anant una mica més als detalls, te'n recordes que vam comentar el tema d'Òscar Sanz? Que
sí.
Entrava i sortia, que entro, me'n vaig al minut 10.
Ara parles d'Alba.
Ara parlo d'Alba. I llavors, jo crec que s'ha de tenir una mica més de responsabilitat. És a dir, això, què passa amb un jugador en aquesta situació? Jo, m'agraden els jugadors que volen jugar, però jo crec que el jugador ha de ser intel·ligent.
No
si, tu, si tu no estàs no al 100%, estic. I quan tu estàs d'aquesta forma, que entres, al minut 15 te canvien, al minut... No estàs bé. Llavors, has de fer un pas enrere.
És que ha passat diverses setmanes.
I ara sí que responsabilitzo una mica l'entrenador, que te'n recordes que la setmana passada vaig dir, no, el responsable és el jugador que vol jugar i li diu a l'entrenador, jo estic bé. I l'entrenador se'l creu. Perquè l'únic que pot saber si està bé o no és el jugador. Llavors, jo crec que en aquest sentit l'entrenador ha de deixar molt clar, d'enviar un missatge molt clar que aquí juga el que està al 100%, perquè després passen aquestes coses.
Boníssim.
Que en aquesta categoria, si, no estàs, si estàs al 80, no serveix. En aquesta hi ha la majoria, però segons quin jugador i a quin nivell, doncs bueno, millor jugar al 80 t'adona en segons quin equip. Però en aquesta categoria no. I ja portem moltes situacions d'aquest tipus.
És veritat.
Començo el partit i després al quart d'hora me'n vaig. Una finestra de canvis, la sensació de que el jugador pot prendre unes decisions que al final són perjudicials per l'equip, jugadors que entren al camp i que no estan al 100%, i que això influeix, i jo crec que això va sumant, i és una situació que a mi em preocupa perquè s'ha repetit. S'ha repetit amb un jugador,
sí.
I ja s'ha repetit amb aquest jugador, en el cas de David Alba, per tercera vegada, i ja es va repetir a Òscar Sanz per tres vegades. És a dir, si no estàs al 100%, no estàs. O estàs al... no pots jugar en aquest nivell del 80, i vull jugar. A mi m'agraden els jugadors que volen jugar, però si no estàs, no estàs. I ara per això et dic que com que ja s'ha repetit, jo crec que ara l'entrenador sí que ha de fer una reflexió. De dir, jo, el missatge que jo he dit d'enviar amb els meus jugadors, o estàs al 100% o no jugues. Si no entrenes o no has jugat la setmana anterior perquè has marxat d'un partit, no estàs pel següent.
Boníssim. El que passa és que la meva reflexió següent és molt òbvia. Vol dir que si el poses, també és perquè potser darrere no confies en el que hi pugui
haver. Però, per exemple, el partit que va fer Enric Pujol a la segona part aquí a casa contra el Cartagena no va ser dolent. Doncs.
Directament.
Directament. És a dir, si tu ja tens un jugador que el partit anterior ja t'ha marxat, que ja ha portat tres setmanes arrossegant, al final entres i sí, a lo millor no té res a veure, però quan un jugador no està al 100%, va una mica condicionat, va frenat, va pensant, i ja entres així. I tu... El missatge, en aquest cas, sí que poso amb el focus en l'entrenador en aquest sentit. Sempre
sí,
jo
sí,
poso el focus en el jugador, perquè és el que sap si pot jugar o no. Passa que el jugador sempre vol jugar.
Lògic. És que és normal. Clar,
ara,
clar.
Llavors, jo crec que ara sí, quan ja t'ha passat més d'una vegada, i amb el mateix jugador en aquest cas, jo crec que ja l'entrenador també ha de prendre alguna decisió.
Tinc la sensació, no sé si és una bona notícia o no el que diré ara, però després d'aquest partit... que es reforçarà l'eix central de la defensa al mercat d'hivern.
Jo tinc la mateixa sensació, perquè, clar, mira les xifres i mires que sí, que un partit... Aquí és una qüestió de regularitat i de continuïtat.
Sí, sí, és la clau de tot,
és
ser regular.
I per això diem que si tu un dia portes, no?, és el castell de cartes, no?, i en un partit en un partit en el que aconsegueixes tant i de forma tan clara, ja t'ha caigut tota la confiança, tota la feina que has fet al llarg de 2 mesos, i això no serveix. Llavors jo crec que intueixo que sí, que l'entrenador voldrà algun reforç en aquesta situació i que evidentment les xifres li reforçaran. No?
Per aquells que esteu de vacances a casa, aquestes vacances nadalenques, aneu entrant a internet, aneu mirant la plantilla del Racing de Ferrol de les últimes temporades amb Cristóbal Parral.
Tu ja tens la teva teoria, no?
Jo tinc la meva teoria bastant clara. I a veure què us quadra, a veure si us quadra alguna cosa. Jo... Una frase... Toni, que també avui estic molt preocupat. M'haig de preocupar. Per la Junta
General...
Jo t'he
dit que aquesta setmana no venia gens positiu.
Tampoc,
per això que
he
comentat. Perquè estava decebut per això que hem comentat.
És que el món del futbol, tu saps que està ple de tòpics. I tothom els utilitza. Els periodistes, els jugadors, els entrenadors, els directius i els aficionats. Tothom. Mm-hmm. I va aparèixer un tòpic dissabte que em preocupa molt. Ja riu perquè li he dit abans de començar el programa. Ho he de reconèixer, eh? Jo, el dia que algú diu... Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos...
Problemes.
Moc. O sigui, és la frase que no vull sentir mai.
La red flag, com diuen ara.
És una frase que no vull sentir mai perquè em demostra la irregularitat d'un equip. És la manera més fàcil de dir, bueno, no, que estem bé, que...
Bueno, que ha estat un mal dia, però bueno...
Moc. Sí. I ho va dir més d'un. I a mi aquesta frase em preocupa molt.
Sí, a mi no m'agrada tampoc. No m'agraden gens els tòpics i de vegades diem tòpics, però, però aquest és tan tòpic que...
Hi ha tòpics que, mira, jo...
Millor estalviar-se'ls, no?
Però aquest... Aquest em denota molt mal negoci. Mm-hmm. Espero equivocar-me, Toni. Espero que guanyem els 10 pròxims partits, que ens posem primers i que pugem 3 jornades abans d'acabar la Lliga, eh? Mm-hmm. Però aquesta frase... Sí. Em denota irregularitat a mi.
Sí, és una frase que treus quan no tens massa arguments per defensar segons quina situació.
No, clar, hòstia, argumenten futbolísticament les coses, no així. Bueno, dit això, és que tampoc no hi ha massa més coses a explicar del partit, perquè tots som conscients que els problemes estan darrere, perquè davant, Toni, més o menys, tenim aquestes peces, es pot reforçar o no, no ho sé, però tenim peces, tenim muntany de peces, després és com les col·loques.
I segueixes tenint una mica sense resoldre, una mica, com diuen avui dia, l'elefant a l'habitació, que és la posició de Jardí.
Jaume Jardí. O sigui...
Al final acabes posant, perquè l'altre ja va fer un golaç i tothom...
Correcte.
Ah, Jaume Jardí, el crac, clar, però clar. Tens a Àlex Jiménez, que està funcionant molt bé en aquesta posició de deixar a Baselga com home més avançat perquè sigui el que, amb aquesta intuïció, aquesta qualitat que té a dalt de tot, li faci una mica la tasca una mica més fosca a Àlex Jiménez per darrere i te funciona. Jo crec que aquest aparell comença a funcionar. Jo els hi veig una molt bona coordinació i que poden lligar bé. I són dos jugadors que es poden complementar bé. Clar, llavors, quin és el paper del jugador que és el màxim golejador que te ve de sortir fa un golaç que surt a tot arreu?
Sí, senyor.
El poses. Clar, però potser perds aquella opció que tenies amb Juanda per banda, el jugador profund, perquè al final això de desequilibrar i sortir per banda no ho té el Jaume Jardí, i llavors jo crec que vam veure un partit gris de Jaume Jardí com el de la resta, però al final desubicat i sense el rol que en teoria hauria de tenir, perquè no s'acaba d'ubicar. A la dreta ja tens un jugador que te treballa defensivament, no el pots posar a la dreta perquè tens a Pau, que t'està treballant molt bé i te dona el que esperes a nivell defensiu i
està
arribant per fora fent gols. Al final tens un problema, no?
Sí, sí.
De vegades
sí,
dius
claríssim.
Que un jugador rendeixi tan bé que sigui un problema. Ara què faig? Perds el desequilibri de Juanda per posar un jugador que s'ho mereix i que està jugant molt bé i que al final té un rol important, perquè si no el deixes fora, tens una parella que funciona bé. Has de resoldre això de moment.
Però, Toni...
Clar, li va anar molt bé l'altre dia. Ho veu malament en el sentit de, bueno, no el poso, surt i fa un gol. Vale, bé. Però...
És que l'has de posar, clar.
Clar, l'has de posar i el problema, la resolució, li fem una puntada i ja la resoldrem, no? I de vegades jo entenc... En aquest cas sí que entenc la posició d'entrenador perquè, clar, hi ha coses que li funcionen, que són la banda dreta, que són aquesta parella que s'intueix que pot funcionar molt bé, Àlex i Baselga, i està funcionant, estan fent gols, i estan treballant bé, i clar, ara tens... Però què faig amb aquesta...
Però és que, Toni, això no té fàcil solució.
No té fàcil solució.
O sigui, això
per això t'ho dic aquí...
Jo ara et podria preguntar, Toni, tu què faries? Però és que estic segur que tu no sabries què fer.
No, ara mateix també estaria com suposo que clar. Està Cristóbal intentant gestionar això perquè el jugador se senti important, que ho és, clar, és
clar,
evident,
clar.
Que pugui jugar còmode. Però clar, encabir-lo en el sistema ara mateix... Per mi és algo que segur que Cristóbal està trencant el
cap. També t'he de dir una cosa, jo crec que els aficionats sí que ho tenen molt clar. La gent del futbol potser no ho teniu tan clar perquè mireu molts elements del món del futbol que són interessants, però jo crec que la gent sí que ho té clar.
Per exemple, en què hem sentit?
Juan de l'esquerra, Jaume Jardí pel mig, va ser el gran punta, a la dreta Pau. Bueno, l'afició, eh?
Sí, perquè sempre hem dit que la feina, la tasca que fa Àlex és la que no es veu, però que... És dir, hem dit...
Per això.
Li agradava, li acabava agradant a Luis César perquè li donava algú tal. Arriba tal, l'expulsen, comet una errada important...
Sí, és veritat. Error.
I el dia següent, quan torna de titular.
Sí,
per què?
Sí.
Perquè li dona el que espera l'entrenador. Llavors, sí, nosaltres des de fora podem dir, bueno, jo faria això, jo faria l'altre. Però al final els entrenadors que estan en el dia a dia, que pensen més enllà del que podem pensar nosaltres com a aficionats... li veuen un valor a Àlex Giménez que potser el de fora no se'l veu.
Sí,
per això
sí.
Diem que moltes vegades hi ha jugadors que la majoria d'aficionats potser no encabiríem a l'11, però que juguen sempre, per què? Perquè li donen alguna cosa a nivell tàctic, a nivell físic, a tot, a nivell sí. estratègic, a la seva forma de jugar, com complementen la resta, que sí, nosaltres potser posaríem cromos, no? Jo faria aquí posaria aquests, que són els 11 millors. Però el futbol no és això.
És veritat, sí, sí. A mi, ja, la història del Nàstic, vaig a treure la meva batallita d'abuelito. A la història del Nàstic hi ha un jugador que em recordava molt això, que per mi era un jugador extraordinari, que feia una feina extraordinària, bruta, i molta gent... que era Serrano.
Sí, molt.
Al costat d'Abel, clar, Abel lluïa. I Serrano estava allà al darrere, i diu, hòstia, la feina que ha fotut aquest tio. Canvi... no lluïa.
Sí, perquè hi ha jugadors que tenen aquesta forma de jugar i es complementen i no, potser no tenen aquesta qualitat per destacar i per fer que la gent
s'enlluerni
amb el seu tipus de futbol, però són molt necessaris en la majoria
sí,
de
equips. Sí. Toni, recta final, va, perquè s'anirem de vacances, ja tornarem...
I tornarem amb una situació...
No,
dit abans.
És que ara anava aquí.
Ara veurem si l'equip aprèn o no aprèn.
Ara anava aquí, Juventud Torremolinos... El 3 de gener dissabte, a les 4 de la tarda...
Torremolinos, un altre cop Màlaga, no?
Sí, senyor.
Un altre cop un equip que... Bueno,
mira,
Torremolinos,
el descens.
Un equip que està per sota, que en teoria tal, però que segur que jugarà a casa, vindran de vacances, està una mica més situats, no han de fer el viatge. Per això t'ho dic, era una situació que si... Quan mires el començament de Lliga... el calendari, de vegades potser mires en qui començo,
sí,
en qui acabo...
El derbi amb no sé
vale,
qui...
Sí. Però aquesta situació de dues sortides abans i després del Nadal, per mi, i a més on eren les sortides, no eren al camp del Múrcia, que dius, oh, tinc el Múrcia, tinc l'Alacant, he d'anar al camp... No, és a dir, són camps que tu dius, bueno, i això on queda? No? D'allà, sí, llargs,
sí, sí.
Camps que no... Torremolins, el Juventud Torremolins... Bueno, difícils. Llavors era una situació, per mi, per això deia que era un repte per copsar una mica l'ambició de l'equip, el nivell de concentració i el nivell de competitiu. Per això quan em diuen, no, va competir l'altre dia perquè va ser fins al final i tal, bueno, no.
Claríssim.
Tu entres al partit com vas entrar, no competeixes. I veurem si aprèn del que li va passar en aquest últim partit i entra d'una altra forma... el partit de Torremolinos en la jornada de vacances.
Ja tenim argument. La federació està en contra muntant el calendari. Sí.
Avui podria dir això.
No, ja està. Escolta'm, de la classificació no comento res, perquè és allò que vam dir fa unes setmanes, que guanyes un partit, et poses en promoció, estàs en una zona noble, perds un partit, caus de la zona de promoció, estàs a un punt
bueno,
a dos...
Sí, sí que hi ha coses a comentar.
Sí?
Sí.
Ah.
Per mi, en la línia del que ho diem sempre, perda l'Atlètic Madrileño.
Sí.
Perd a l'Europa,
sí.
Que estava a Nadal. El Sabadell confirma que en una defensa espectacular...
Set gols en contra.
Pràcticament el Nàstic li van fer l'altre dia en un partit bueno, gairebé tots el sí, que li han fet en tota la temporada al Sabadell.
És veritat.
Per això parlem bueno,
mira, entre Múrcia i Antequera, tots els gols del Sabadell.
Això. Llavors, clar, això et permet...
Clar.
Vale? I quan veus un equip com el Sabadell, dius, això és un equip... De moment et porta 7 punts. Això no vol dir que sigui definitiu.
No.
Les coses s'han de mantenir al llarg d'una temporada. Però sí que és cert que el que venia era que ningú guanyarà fàcil. L'Atlètic Madrileño perd, l'Europa perd, el Sabadell guanya i puja opcions a nivell de ficar-se molt a prop del liderat, però tot està molt igualat. La següent, això és redundar una mica el que diem. Ningú guanya fàcil i tot serà molt d'això. A partir d'aquí, que ja comences a veure equips que pensaves que estarien a dalt. El Múrcia no fa tant tenia 6 punts.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I estava en zona d'ascens, ara està en 26 en playoff.
El Eldense.
L'Hèrcules d'Alacant.
El Cartagena.
És a dir, equips que per història, per potencial...
És veritat.
Al final pensaves, bueno, Juventud Torremolinos, Antequera, aquests... Teruel, difícil. Ja comences a veure ja com treuen al cap equips i clubs, ciutats, en aquest cas, igual que dius, no, és que nosaltres som el Nàstic. No? I el Cartagena, i l'Hèrcules, i el Múrcia... I aquests comencen a treure el cap i això vol dir que al final sí, està tot molt igualat, però jo penso que aquests equips al final, la segona volta, començaran ja a situar-se en aquestes posicions que capdavanteres.
L'última, vols afegir alguna cosa de la Junta? Perquè comença parlant de la Junta perquè tenia la necessitat de parlar de la Junta i explicar també segons quines situacions. Algun apunt?
No, bueno, al final és el que has dit, el club ja porta molts anys amb una gestió i bueno, la gestió és la que és. Últimament s'aixuga el dèficit amb la venda encoberta del club, això de quan se parlava del Consell, el Consell fica calés, el Consell no fica calés, és un...
Empresari suec.
Un empresari que ve de fora, que posa calés, que aixuga el dèficit de cada temporada, i això és el que hem fet durant 4 o 5 temporades, i que de fet sembla que tornarem a fer perquè fa un pressupost en el que hi ha un dèficit ja de sortida.
Bueno, pel suec no està per la labor.
Sembla que no hi haurà algú dalt. Confiar en que es tornin a vendre jugadors com saben vendre, per mi, és gairebé com si avui, el dia 22 de desembre,
es toca la loteria.
És el que li va passar a l'Antonyín i a Narro, perquè jo crec que és molt difícil que tu fitxis dos jugadors per aquesta categoria i t'acabin pagant sense fer una temporada. Jo,
i Jean Virgili era l'altre que sumava 900.000 euros.
Bueno, al cap i a la fi, el que diem, no? És a dir, que confiar en tornar a vendre jugadors per mi és que te toqui la loteria avui, que és molt difícil.
Ara,
i clar, tu el tema és que la gestió que portes fent ja unes quantes temporades és una gestió de dèficit pràcticament del 40 o el 50% gairebé del pressupost, ja està en dèficit, aquesta temporada menys perquè no hi haurà l'aportació, però veurem com acaba.
Sí, sí.
De fet, al final això és una venda del club amb un empresari que per molt que ens hagin dit les últimes temporades, ni ve a la Junta, ni ve a la...
No, ni ve a la... participa. I l'altre dia, crec que el que va explicar l'advocat, crec que ho deixa molt clar.
Ni a les reunions del Consell
d'Administració,
ni als Consells d'Administració.
No.
Llavors, bueno, jo crec que per molt que ens expliquin, pues, s'ha donat una venda. El que passa és que aquesta venda, per això que hem dit, no? Que vam comentar, bueno, no entenem quina és la intenció d'aquest accionista que compra, perquè al final compra per, en teoria, no tenir poder de decisió.
Sí, sí, no.
Llavors això és molt difícil que passi en el món del futbol o en qualsevol negoci. La majoria de gent o inversors, empreses o empresaris que entren és per tenir poder de decisió.
Sí, sí.
No fica calés perquè al final llavors no saps quina és la situació, però el que està molt clar és que jo personalment no acabo d'entendre quin és el paper que vol jugar aquest accionista que ha ficat calés, que ha fet una inversió important i que ara mateix no té decisió en el club, perquè de fet el que va dir el seu representant en la Junta era que a ell li agradarien uns canvis, agradaria com si m'agradessin a mi o a tu.
Sí, és veritat. Veurem, perquè tinc la sensació que la part esportiva marcarà molt la part institucional, però això serà d'aquí uns mesos. Toni, molt bones festes.
A tothom.
Gràcies per l'any, una vegada més, eh? Ens queda la segona volta.
Encara la segona volta. Temporada.
Però bueno, que ha estat un 2025 també molt gran, com ho veus, i estem molt contents.
Sí, bueno...
I estem a punt de fer el salt a la gran pantalla.
Ah, sí, és veritat, ja m'ho he explicat, eh? Sí.
Ho dic perquè ho sapigueu, que a partir del mes de gener...
Hi haurà novetats.
Sí, el Com ho veus apareixerà també per televisió.
Però seguirem igual, no?
Tot igual. No canviarem res. O sigui,
bueno,
res de res.
Sí que evolucionarem una mica, ho farem una mica millor.
Un canvi una mica estètic. però de contingut exactament el mateix.
Molt bé.
Farem el salt a la tele, a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Toni, això, eh? Bones festes.
A tothom. Ens bones festes a tu també i ens retrobem amb més força.
El 2020.
I amb el repte, igual que aquest de l'equip, de començar bé la temporada,
clar, clar.
Començar bé, no la temporada, l'any natural, nosaltres també intentar començar amb aquesta nova etapa, doncs fer-ho bé.
Joventut Torremolinos, el dissabte 3 de gener a les 4 de la tarda. Cristian, bones festes també, és el nostre tècnic. Gràcies a tothom, bones festes.